El treballador de Serveis Ferroviaris de Mallorca aniran a la vaga. Aquest dimecres decidiran quan seran aquestes aturades. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
El Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca assegura que l'empresa estorba massa temps a l'hora de donar resposta als avisos dels maquinistes a causa d'incidències. Demanen també la creació d'una comissió de seguretat en la circulació. El president del Comitè d'Empresa denuncia poca rapidesa a l'hora de donar resposta als avisos dels maquinistes i moltes de vegades, segons assegura, fan referència a deficiències a la xarxa ferroviària de Mallorca. El Ricardo Mas, president del Comitè d'Empresa.
Abrir canales de comunicación en los que la trazabilidad de cualquier incidente que se produzca sea eficiente, eficaz y comprobable.
Sobre aquestes peticions ja s'hi ha manifestat el govern. Laura Arias, què en diu l'executiu?
El govern assegura que respecta la decisió dels treballadors, però mantenen que les inversions fetes a aquest organisme ferroviari són de les més elevades de la història i a la vegada asseguren que la comissió de seguretat serà una realitat. Ben aviat, així ho diu el conseller de Transports, José Luis Mateo.
Ya se han creado dos plazas de ingenieros para precisamente formar parte, especializados para formar parte de esta comisión de seguridad. Y ahora es cuando tendremos que trabajar en la definitiva composición, en la delimitación, en su reglamento y, lógicamente, en el funcionamiento concreto de esta comisión de seguridad.
I ja sabeu que les peticions de SFM s'esdevenen després del tràgic accident d'Adamu de Còrdoba i també del caos ferroviari a Catalunya. Precisament fa un moment que s'ha sabut que s'han fet cessar dos alcàrrecs en la gestió ferroviària.
Això arran de les jornades d'aturades a Rodalies a Catalunya. Són el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el responsable de manteniment d'ADIF, Raúl Míguez. Ho ha fet saber Antonio Santano, secretari d'Estat d'Esports.
Sin asumir responsabilidades no vamos a poder seguir avanzando y mirar con tranquilidad. He pedido a los presidentes de ADIF y de Renfe el cese de dos responsables, el cese del director operativo de Rodalies, en el caso de Renfe, y el cese del director general de explotación y mantenimiento, en el caso de ADIF.
Pel que fa a l'accident de Còrdoba, el president del govern central, Pedro Sánchez, compareixerà el proper 11 de febrer al Congrés per donar-ne explicacions.
I Sanitat ha arribat a un acord amb el sindicat SATSE, Comissions Obreres, UGT i també el CESIF. Això per aprovar el nou marc estatut, el nou estatut marc del personal sanitari.
L'acord, però, s'ha signat al marge dels sindicats mèdics que mantenen la vaga indefinida convocada a partir del 16 de febrer. Per això la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics mantenen les jornades de vaga durant el mes de juny. És Miguel Lázaro, president de la Confederació.
El estatuto marco que... La ministra ha pactado con sindicatos que no representan al colectivo médico. Es un estatuto marco sin los médicos y contra los médicos. Sigue penalizando a los médicos, sigue sin reconocerles su singularidad.
I aquesta és també una setmana marcada per les protestes dels pagesos per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur.
A les Balears, Unió de Pagesos ha iniciat avui una campanya per registrar mocions a tots els ajuntaments i fer visible així el malestar del sector. El primer ajuntament que s'hi ha compromès ha estat el d'Inca, Joan Gallà, coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
És una lluita, si voleu, un pas romàntic, en el sentit de que demanem una cosa tan bàsica com que els aliments que arribin se produeixin com els de produir nosaltres.
I el govern central aprovarà demà al Consell de Ministres l'inici de la tramitació d'un reial decret que suposarà una regularització extraordinària per a persones estrangeres que ja resideixen a Espanya.
Una mesura que pot beneficiar a 500.000 de persones.
I en els esports, el Mallorca podria acabar la jornada en zona de descens. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. Després de la derrota davant l'Atlètic de Madrid per 3-0 i el Metropolitano, el Mallorca es dissetà la classificació amb 21 punts, els mateixos que el Getafe, que té, això sí, un partit menys. És per aquest fet que els vermells podrien dormir avui a la zona vermella, i és que un empat o una victòria dels madrilenys avui vespre a Montilivi contra el Girona enviarà els de Jago Barrasate directament a la zona de descens.
Ara toca parlar del temps, perquè se'n va Ingrid, però ara en ve un altre. Es diu Josep. Què se'n pot esperar de Nicapó, d'aquesta nova borrasca?
Bon vespre, idò, sí, tornarem a, com a mínim, xerrada molt de vent, ja que a partir de demà començarem a notar els seus efectes, sobretot a partir de demà hora baixa el vent a tornar a intensificar-se. Es veurà que serà un vent de llebeig, per tant, no serà un vent molt caracteritzat per les ratxes, sinó que serà més aviat sostingut, però bufarà amb intensitat ja principalment a partir del cap vespre. Quant al cel, notarem un dematí amb algunes clarianes, però a partir del cap vespre també notarem ja un cel més carregat, fins i tot tapat, amb possibilitat de qualque ruixadeta. En principi demà serien febles, però atenció, perquè sobretot seria dimecres el dia en què les condicions serien més desfavorables, amb més pluja, però sobretot amb més vent. Per tant, del temporal marítim que es pot tornar a articular, sobretot a la meitat sud de l'arxipèlag, o millor dit, a les costes sud de cada una de les illes, pot tornar-se destacable.
Moltes de gràcies, Dani, que haurem d'estar pendents i de com evoluciona aquesta borrasca que ja sabeu que nom Josep. I ara, pareu esment a això que sentireu, perquè tenim una proposta cultural.
Sweet chariot, coming for to carry me home.
Una proposta cultural que ja la sentiu, perquè arriba a Palma el millor gospel de Nova Orleans i ho fa gràcies a la visita del New Orleans Gospel Quartet.
Això serà demà dimarts al Caixa Fòrum de Palma a les 7 de l'hora baixa. És un excepcional quartet vocal, s'ha consolidat com una de les formacions més inspiradores del gènere d'arreu d'Europa.
I d'on parlarem quan faltin poc minuts perquè siguin les 8 del vespre. Abans, però, toca la resta d'informació de continguts de l'informatiu vespre, un espai que fa impossible en Laura Àries, Neu López i Teresa Tous a la redacció, mentre que Joan Jiménez és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Ho han dit en començar, el treballador del Servei Ferroviaris de Mallorca farà mobilització per reclamar millores en la seguretat als trens de l'illa. Ho han acordat per majoria en l'assemblea que han fet avui mateix. Dimecres, però, passat demà, decidiran quines convocatòries de vaga faran, però a priori començarien amb aturades que afectarien de manera mínima el servei.
El president del comitè d'empresa, Ricardo Mas, denuncia poca rapidesa a l'hora de donar respostes als avisos dels maquinistes. Moltes vegades, explica, fan referència d'eficiències a la xarxa ferroviària de Mallorca. Que si el govern els dona una resposta, però asseguren que encara hi hauria marge per evitar les aturades.
Abrir canales de comunicación en los que la trazabilidad de cualquier incidente que se produzca sea eficiente, eficaz y comprobable. También tenemos la intención de que áreas sensibles como son los talleres y las vías y obras poder internalizar el personal.
Entre d'altres coses, reclamen la creació d'una comissió de seguretat en circulació. Els treballadors de l'SFEB plantegen mobilitzacions ara perquè els accidents de la península han posat el focus en la seguretat als trens.
I el govern, per la seva banda, per la seva part, assegura que respecta aquestes mobilitzacions, la convocatòria d'aquestes aturades dels treballadors. Però a la vegada, alhora, afirmen que la seguretat és la principal prioritat de l'executiu.
En relació amb la petició de la creació d'una comissió de seguretat, manifesten que ja hi han fet feina i que serà una realitat ben aviat. És el conseller de Transports, José Luis Mateo.
Ya se han creado dos plazas de ingenieros para precisamente formar parte, especializados para formar parte de esta comisión de seguridad. Y ahora es cuando tendremos que trabajar en la definitiva composición, en la delimitación, en su reglamento y, lógicamente, en el funcionamiento concreto de esta comisión de seguridad.
D'altra banda, l'executiu manifesta que les inversions actuals a serveis ferroviaris de Mallorca són de les més elevades de la seva història.
Se ha invertido más que nunca en seguridad, en red ferroviaria y en mantenimiento de trenes y en mantenimiento de vías, más que nunca en la historia de SFM. En los nuevos contratos que precisamente comienzan en este año 2026, el mantenimiento de trenes ha pasado de 15 millones a 31 millones de euros.
I ja sabeu que això que succeeix a les Illes Balears és conseqüència dels darrers esdeveniments ferroviaris que han ocorregut a la península. Fa poc, precisament, fa just un moment, ens sabut que s'han destituït el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i també el responsable de manteniment d'ADIF, Raúl Míguez. Tot això després de la crisi en el servei de Rodalies de Catalunya. José Antonio Santano era el secretari d'Estat de Transports.
En este momento es innegable que sin asumir responsabilidades no vamos a poder seguir avanzando y mirar con tranquilidad al futuro. Es decir, necesitamos, por supuesto, un punto de inflexión. Y en este sentido les adelanto que, por supuesto, he comunicado en todo momento con el ministro, he pedido a los presidentes de ADIF y de Renfe el cese de dos responsables, el cese del director operativo de Rodalías, en el caso de Renfe, y el cese del director general de explotación y mantenimiento, en el caso de Adif.
Són les conseqüències que té a Catalunya, les conseqüències polítiques arran de l'aturada del servei. Avui, allò cert és que ha estat un dilluns negre a Rodalies després d'una incidència informàtica i de dos nous despreniments que han estat lleu. Una ha estat a la línia R8 i l'altra a la línia R11, que han deixat sense servei els ciutadans per tercer dia consecutiu.
Avui els trens han quedat sense circular per una pana informàtica a la central de comunicació d'Adif de l'estació de França. A aquesta incidència ara se li sumen aquests dos nous despreniments. El contratemps informàtic encara s'està investigant i a hores d'ara, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja sabrien el que hauria passat, però no les causes. Paneque ha atribuït la crisi que viu el servei a la desinversió profunda.
La indignació d'aquests dies per totes les inversions no fetes durant aquestes dècades ens ha deixat efectivament una infraestructura absolutament vulnerable, històricament vella, afeblida. Les inversions d'aquests últims anys que s'han iniciat no han estat ni tan sols suficients per salvar la mínima dignitat o mobilitat d'una infraestructura tan oblidada, descuidada i tractada d'aquesta manera amb descuit.
I això és el que en diuen els passatgers.
Voy a ver qué sorpresa me encuentro ahora, porque sé que ya lo han parado, lo han vuelto a arrancar. Vamos a ver si puedo coger de cercanías ahora.
Pues veo la línea y ahora sale con retraso. Pues claro, sí, las incidencias en el metro, en el Renfe son constantes y eso, bueno, nos agota y nos agobia un poco a los viajeros, sí, que a diario usamos el servicio.
La pana continua investigant-se en aquests moments i el ministre de Transports, Òscar Puente, no descarta cap hipòtesi, fins i tot el ciberatac, és a dir, que hagi estat un sabotatge i no una caiguda del sistema de manera accidental. Ho explica el president de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Pedro Marco.
No descartamos ninguna posibilidad de momento. Ante no tener ninguna evidencia realmente por dónde pueden derivar, no se descarta ninguna.
A més, Marco ha descartat concretar quan Rodalies tornarà a operar amb total normalitat. El ministre de Transports, Òscar Puente, també ha parlat sobre l'estat i manteniment de servei de Rodalies i ha assegurat que s'està invertint en la xarxa al màxim que es pot invertir sense afectar el servei, que reconeix estar molt danyat i ha quedat obsolet. Són declaracions a la Televisió Espanyola.
2.500 millones de euros en Rodalies en los últimos 5 años. Uno de cada 2 euros que invierte el Ministerio de Transportes en Cataluña va a Rodalies. Es decir, ahora estamos invirtiendo mucho dinero. Yo lo digo y quiero que se entienda. Estamos al límite de lo que podemos invertir sin afectar más al servicio. Es decir, no se trata solo de poner dinero.
I sobre l'accident mortal d'Adamut, el president del govern central, Pedro Sánchez, compareixerà dia 11 de febrer per informar-ne, per donar-ne explicacions. Així ho ha confirmat a fonts de la Moncloa, mentre el ministre de Transports, Òscar Puente, compareixerà davant el Senat aquest mateix dijous per donar també explicacions.
Puente ha assegurat que el carril que es va trencar i va originar l'accident va ser fabricat el 2023, instal·lat el juny del 2025, desmentint que es tractàs d'un carril de 1989 quan es va posar en marxa. També ha defensat que la via està molt revisada, fins i tot més de l'habitual, i que si s'hagués mirat un dia abans del sinistre, tanmateix no s'hauria vist res. Declaracions a Televisió Espanyola.
Se ha mencionado, y lo quiero aclarar también, que en ese tramo de vía hay otros raíles, otros tramos de la época inicial de puesta en marcha del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, y se ha querido con eso decir que cuando hemos hablado de una renovación completa o integral hemos mentido. No, quiero aclarar esto. La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral.
Per la seva part, l'expert que presideix la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, Iñaki Barrón, ha assegurat que totes les sospites dels tècnics sobre la causa del sinistre apunten a una ruptura d'una soldadura. L'escoltam en una entrevista al Col·legi d'Enginyers de Camins.
Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura tanto del carril como de una soldadura. En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura y el que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene pues la mala fortuna de los choques, etc., lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etc., etc. Desde la investigación va a ir mucho mucho más allá que decir esto ha sido la causa.
Això pel que fa a les investigacions de les causes d'aquest tràgic accident, però arran d'aquest accident també s'ha de parlar de política, perquè mentrestant, a la batalla política pel tren, el Partit Popular titlla de vergonya que Pedro Sánchez comparegui, diu, 24 dies després de la tragèdia de Damu, i que, a més, ho faci camuflant aquesta compareixença amb altres temes internacionals, segons han explicat fonts del partit. No deixant de parlar de trens, però en aquest cas ho feim amb un altre sentit de coses, perquè ara vos oferim una informació ciutadana, per dir-ho d'alguna manera, que és d'interès per a aquelles persones que de manera habitual agafen el tren de Servei Ferroviaris de Mallorca, ja sigui per esbarjo, per anar a fer feina o per un ús diari, perquè el govern i l'Ajuntament de Palma han reforçat el servei d'emissió de la targeta única per a tren, per a metro, busos del TIP i també de l'MT. Volen evitar d'aquesta manera un possible embòs de peticions de darrera hora.
Aquesta nova oficina oberta a l'estació intermodal de Palma duplica el nombre de cites disponibles. El regidor de Mobilitat de Cort, Toni Deudero, confia en que el reforç serà suficient perquè tothom que té targeta ciutadana pugui obtenir la targeta única.
El proceso está yendo muy bien. Tenemos más de 63.000 tarjetas ya emitidas en estos tres meses. Es poco más de la mitad de lo que teníamos como previsión global de los seis meses en esta migración de la tarjeta ciudadana como servicio o tarjeta de transporte hacia la tarjeta única.
Aquest tràmit no l'ha de fer qui tingui la targeta intermodal. Dia 1 d'abril només deixarà de funcionar la targeta ciutadana. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha animat la ciutadania a no deixar el tràmit per a darrera hora i ha dit que avui es fa una passa important.
Por lo tanto, seguimos trabajando en esa línea de la integración tarifaria y tecnológica entre CTM y la MT, que de hecho ha de concluir con la definitiva integración de la MT en el Consorcio de Transporte de Mallorca, y en esta línea, pues lógicamente, esto es un paso más y que debe redundar, qué duda cabe, en el beneficio de los ciudadanos, en este caso de los titulares de la tarjeta ciudadana de Palma.
La nova oficina de la Intermodal de Palma se suma a la resta de punts habilitats per emetre la targeta única de transport a Mallorca.
I si ara parlàvem de les mobilitzacions, de les aturades previstes pels treballadors de Servei Ferroviaris de Mallorca, ara hem de parlar d'un altre col·lectiu professional, perquè Sanitat ha arribat a un acord amb els sindicats SATSE, Comissions Obreres, UGT i també el CESIF per aprovar el nou Estatut Marc del Personal Sanitari, una norma aquesta que no s'actualitzava d'ençà de fa 22 anys. Aquest acord, però, s'ha signat al marge dels sindicats mèdics que mantenen la vaga indefinida convocada, recordem, a partir del dia 16 de febrer.
El president de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, Miguel Lázaro, creu que els sindicats signants no estan legitimats per tancar un pacte que consideren que s'ha subscrit en contra del col·lectiu mèdic. Per això mantenen les vagues fins al juny, perquè volen un estatut propi diferenciat que reconegui les seves particularitats com a metges.
El estatuto marco que la ministra ha pactado con sindicatos que no representan al colectivo médico es un estatuto marco sin los médicos y contra los médicos, sigue penalizando a los médicos, sigue sin reconocerles su singularidad.
L'acord per un nou estatut marc preveu la jornada laboral de 35 hores setmanals, el dret a la jubilació parcial voluntària, també inclou mesures per millorar la conciliació laboral i familiar i també canvis en la classificació professional.
Un dels punts més rellevants és la regulació de les guàrdies. Es limita la seva durada un màxim de 17 hores consecutives i es redueix la jornada setmanal màxima a 45 per al personal que en fa. Pel que fa als salaris, el nou model retributiu es negociarà de manera paral·lela a la tramitació de la llei amb l'objectiu d'actualitzar unes estructures que els sindicats consideren obsoletes. Per fer-ho possible, reclamen el compromís d'altres ministeris, especialment el d'Hisenda. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat l'acord com el més ampli assolit fins ara i ha destacat que és fruit del diàleg.
Este estatuto marco es fruto de un acuerdo colectivo, del trabajo colectivo, de una labor conjunta, hecho con mimo, desde el diálogo social, hecho, como ya han dicho todos los representantes, con todo el compromiso con los profesionales y sobre todo con nuestros pacientes y con nuestro sistema nacional de salud.
I més reivindicacions laborals, perquè comença una setmana aquesta que també estarà marcada per les protestes dels pagesos per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur. També protesten contra les retallades de la política agrària comunitària i aquí, a les Illes Balears, Unió de Pagesos ha iniciat aquest dilluns una campanya per registrar mocions a tots els ajuntaments i fer visible d'aquesta manera el malestar d'aquest sector.
El primer consistori a rebre la proposta ha estat l'Ajuntament d'Inca. En els pròxims dies, Unió de Pagesos entregarà el document a 5 ajuntaments ajuntaments més de les illes perquè puguin presentar les corresponents mocions als plans municipals. Reclamen posar fre als productes que venen de fora i no compleixen la normativa europea. Joan Gallà, coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
És una lluita, si voleu, un pas romàntic, en el sentit de que demanem una cosa tan bàsica com que els aliments que arribin se produeixin com els de produir nosaltres. Jo no vull que els meus fills puguin menjar un pollastre de supermercat que s'ha criat amb hormones. Aquí fa anys si no s'empleen hormones, fa anys si no s'empleen antibiòtics de forma preventiva, i fa anys si els pagesos fan els deures. Per tant, si els pagesos fan els deures, com és que ara, pels interessos de no ser aquí, han de renunciar a això?
En rebre la proposta, el balde d'Inca Virgili Moreno ha expressat el seu suport al sector.
Per aquesta proposta, aquesta moció, que ja s'ha registrat i que s'ha registrarà molt d'ajuntaments, sobretot amb un objectiu molt clar, no? I que des d'Inca ho tenim claríssim, i és donar el total suport als nostres pagesos, al nostre sector primari.
Tot i que Unió de Pagesos dona suport a la manifestació prevista per dijous i convocada per Assajà, i les cooperatives agroalimentàries no s'hi sumarà.
Ja han dit fa una estona que s'ha acabat Ingrid. Bé, en realitat ho ha dit Dani Capol, la previsió del temps, idò que s'ha acabat Ingrid, però que en comença un altre que es diu Josep, de Borrasca. Idò, pel que fa al temporal Ingrid, s'ha saldat amb més de 120 incidències a les Illes Pitiüses. La majoria es tracta de caiguda d'arbres que han dificultat la mobilitat i també despreniments que només han causat danys materials. Dani Manau.
El temporal ha deixat imatges molt impactants, com la del despreniment de la coberta metàl·lica d'una nau industrial del polígon Eurocentro de Vila. Uns 2.700 metres de planxes metàl·liques van volar, causant danys materials a 4 establiments i 2 vehicles. Escoltem Santiago Martínez i Yasmina Piñeiro, responsables d'Hipermenaje i Aibitois.
Tot el sostre d'esvell ha caigut davant de la nostra tenda. Els aparatos d'aire acondicionat que han sortit volant estan valorant perfecte i esperant a veure el que passa.
Ha sido terrible. Claro, espantados, no dábamos crédito lo que anoche vimos, claro, y lo que se ve ahora. Podía haber sido tremendo si hubiera sido de día o con familias por aquí en medio o con gente, ¿no?
A l'aeroport es van registrar vents de fins a 93 km per hora, a més de caure Calabruix. El pas de la borrasca Ingrid ha deixat arbres caiguts a molts punts d'Eivissa, amb un total de 119 intervencions del cos insular de bombers durant la nit d'ahir. A Formentera, els bombers han fet 4 actuacions durant el cap de setmana i han recollit una vintena de pins caiguts. A Formentera es van assolir ratxes de vent de fins a 116 km hora.
Això pel que fa a les Pitiüses, però atenció, perquè a partir de demà dimarts, com han dit, arribarà a les Balears una nova borrasca, Josep, que ens deixarà encara més tempestes, ventades, onades i també plogudes. L'AEMET ha activat l'avís groc per ràfegues de vent que poden arribar fins als 70 km per hora a la Serra de Tramuntana, però també al sud de Mallorca. Protecció Civil, per això, fa una crida a extremar les precaucions, sobretot de cara a dimecres, que és quan s'espera que l'episodi de mal temps sigui encara més significatiu.
Avui els serveis d'emergències han atès una trentena d'incidències, la majoria d'elles per la caiguda d'arbres a les vies i despreniments. El 112 ha registrat la caiguda d'un total de 10 arbres, 13 despreniments d'elements urbans, 2 esllavissades de roques i 2 despreniments de risc. També hi ha hagut afectacions a les carreteres per la caiguda d'arbres a la calçada. Algunes són la de Seuva a Lluc i la de Viniali a Binissalem i Santa Maria. La carretera de Sa Pobla Buga ha caigut el cable de la xarxa elèctrica.
I pel que fa a Menorca, el port de Ciutadella ha pogut reobrir aquest dilluns a migdia després de romandre tancat gairebé 48 hores. Ja hi poden operar embarcacions de manco de 130 metres d'eslora. Unes condicions aquestes que complia el ferri Ramon Llull, provinent d'Alcúdia, i que ha pogut atracar al voltant de les 3 del capvespre sense cap incidència.
El port romania tancat des de dissabte a les 8 del vespre a causa del temporal. A primera hora del matí, l'Abel Matute s'ha desviat a Mahó, on no s'ha arribat a tancar el port.
Set i 24 minuts parlam ara d'economia i en concret ho feim de turisme, perquè gairebé 12 milions i mig de persones es varen allotjar en hotels de les Illes Balears durant el passat 2025. Això segon dades d'estadística. Aquesta és una xifra molt semblant a la registrada l'any anterior i lluny de l'increment que es registra entre els anys 2024 i 2025, que va ser del 7,5%.
I tot això juntament amb les previsions que apunten que l'any passat s'haurien superat els 19 milions de turistes. Aquesta xifra, de fet, encara falta sumar-li la dada de desembre, que coneixerem la setmana que ve. Això fa pensar als hotelers que els majors increments de l'activitat turística es produeixen en l'oferta no reglada. Pel que fa als preus, els establiments de les Illes han tancat 2025 amb un preu mitjà de 133 euros per vespre.
Això pel que fa a la despesa i també pel que fa al nombre de persones que s'allotjaren, però els sindicats en fan unes altres lectures d'aquestes xifres, perquè l'àmbit espanyol, el 95% dels salaris al sector de l'hostaleria està per davall, asseguren, de la mitjana estatal, segons les dades de l'informe turístic 2025, que ha elaborat el mateix sindicat Comissions Obreres en el marc de, ja sabeu, de la Fira de Fitur a Madrid.
Segons Comissions Obreres, existeix una correlació escassa entre les dades de conjuntura turística i l'evolució de l'ocupació i dels salaris. El sindicat assenyala que mentre que els preus dels hostalers han pujat més d'un 7%, el pes dels salaris sobre el valor de producció ha minvat, de passar del 32%. Ara no arriba en aquest percentatge. Tot i que el 2025 hi va haver gairebé 3 milions de persones afiliades a la Seguretat Social que feien feina en aquest sector, el sindicat destaca que el 33% dels contractes són parcials i amb una gran estacionalitat.
I d'allò que guanyen les persones, d'allò que es guanya a cada casa, en depèn de si poden accedir o no a un habitatge i amb quines condicions. Idò ara s'ha sabut, volien dir, que les hipoteques per comprar un habitatge a les Illes Balears han caigut més d'un 9% al mes de novembre, això en comparació amb el mateix mes de l'any 2024. Es tracta de la major baixada de tot l'Estat. Aquestes són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
Durant l'11 mes de l'any passat a l'arxipèlag es varen signar manco de 750 préstecs per comprar un habitatge quan en un any enrere foren 830. L'import mitjà de cada hipoteca va ser de més de 325.000 euros, mentre que l'any passat no arribaven en els 250.000 euros. Dades que contrasten profundament amb les de la resta de l'Estat, on l'import mitjà que es demana per comprar una casa se situa en els 170.000 euros. No és, però, l'única diferència entre les Balears i l'Estat, perquè a Espanya, al contrari que les Balears, el nombre d'hipoteques constituïdes va créixer més d'un 12% en un any, fins a superar les 43.300 operacions.
I no deixant de parlar d'habitatge, perquè ara ho feim d'un cas ben concret. El veïnat de la barriada de Son Bordó i a Palma s'han concentrat avui a la plaça de Cort de Ciutat per demanar solucions a l'equip de govern, perquè els vol desnonar per construir-hi un projecte urbanístic de 750 nous habitatges.
Reclamen una alternativa habitacional davant el desallotjament de prop de 200 persones. Àngel Paredes és el portaveu dels veïnats.
I lo que queremos es una vivienda para vivir como personas humanas.
La història remunta fa gairebé 3 dècades, des de que aleshores Batlle Joan Fageda va cedir uns terrenys d'ús no urbanitzable.
Sabe, con el permiso del alcalde. Y entonces vino y los quitó de la chabola y los metió ahí en la vivienda. Incluso ellos hicieron un documento con permiso que teníamos ahí. Que si por casualidad los levantaban de ahí, que teníamos derecho a vivienda.
Ara no tenen cap alternativa habitacional i des de la plataforma d'afectats per la hipoteca en proposen una. Àngela Pons és la portaveu.
Son Bordó és immensa i hi ha encara molts solars municipals d'ells per donar una part del solar municipal i fer vivendes prefabricades que en 6-8 mesos seria una possibilitat.
Des del consistori i el govern balear defensen el projecte urbanístic que, tal com marca la llei, inclourà habitatge protegit i també de preu taxat.
I a la dificultat d'accedir a un habitatge en moltes ocasions s'hi ha d'afegir també el concepte de pobresa energètica. A les Illes Balears, més de 18.500 famílies s'han vist obligades a recórrer al bo social elèctric que lliura el govern espanyol per pagar les factures de corrent i poder encalentir-se i també poder encendre el llum i fer servir tots els aparells habituals d'una casa. Algunes d'aquestes famílies, però, s'enfronten a talls de llum.
Hi ha famílies amb fills menors a càrrec i persones ancianes que viuen soles que han de tocar a la porta de Creu Roja i Càritas per accedir a les ajudes de pobresa energètica que concedeix també la Conselleria de Benestar Social. L'objectiu és amortir l'impacte de l'electricitat entre les economies més fràgils, entre els motius que hi ha l'encariment dels lloguers. Maria del Mar Moll, tècnica dels serveis d'inclusió a Càritas Mallorca.
Que hi ha tanta dificultat d'accedir a l'habitatge fa que la gent perd por a perdre el lloguer i, per tant, prioritzen pagar el lloguer. I el que ens trobem és que després la gent fa demanda de tant ajudes de pobresa energètica com d'aigua com per cobrir necessitats bàsiques, és a dir, alimentació.
A Càritas Mallorca han fet arribar les ajudes a prop de 180 famílies i a la Creu Roja han distribuït ajudes a prop de 240 famílies durant el darrer any. Les entitats retreuen que les factures que han de pagar el beneficiari són de cada vegada més cares. Margalida Mangual és la coordinadora de l'àrea d'extrema vulnerabilitat de la Creu Roja.
Prioritzen a lo millor l'alimentació, higiene, i deixes de pagar la factura un mes perquè no arribes a final de mes i prioritzes poder anar a comprar un plat de menjar, i aleshores, clar, arribes a acumular a lo millor un mes, dos mesos, tres mesos.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i ara allò que feim és repassar els titulars de la jornada, perquè el Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca assegura que l'empresa estorba, volíem dir, massa temps a l'hora de donar resposta als avisos dels maquinistes a causa d'incidències. Demanen també la creació d'una comissió de seguretat en la circulació.
El president del Comitè d'Empresa denuncia poca rapidesa a l'hora de donar resposta als avisos dels maquinistes. Moltes vegades asseguren, fan referència a deficiències a la xarxa ferroviària de Mallorca. És Ricardo Mas, president del Comitè de l'Empresa.
Abrir canales de comunicación en los que la trazabilidad de cualquier incidente que se produzca sea eficiente, eficaz y comprobable.
I en relació amb aquestes peticions dels treballadors, ja s'hi ha manifestat el govern.
L'executiu assegura que respecta la decisió dels treballadors, però mantenen que les inversions fetes a aquest organisme ferroviari són de les més elevades de la història i a la vegada asseguren que la comissió de seguretat serà una realitat ben aviat. Així ho diu el conseller de Transports, José Luis Mateo.
Ya se han creado dos plazas de ingenieros para precisamente formar parte, especializados para formar parte de esta comisión de seguridad. Y ahora es cuando tendremos que trabajar en la definitiva composición, en la delimitación, en su reglamento y, lógicamente, en el funcionamiento concreto de esta comisión de seguridad.
I fa just un moment que s'ha sabut que s'han fet cessar dos alcàrrecs en la gestió ferroviària tant de Catalunya com de l'Estat.
Això arran de les jornades d'aturades a Rodalies a Catalunya. Són el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el responsable de manteniment d'ADIF, Raúl Míguez. Ho ha fet saber Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
Sin asumir responsabilidades no vamos a poder seguir avanzando y mirar con tranquilidad. He pedido a los presidentes de ADIF y de Renfe el cese de dos responsables, el cese del director operativo de Rodalies, en el caso de Renfe, y el cese del director general de explotación y mantenimiento, en el caso de ADIF.
I acord entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats SATSE, Comissions Obreres, UGT i el CESIF. Tot això per aprovar el nou Estatut Marc del Personal Sanitari.
L'acord, però, s'ha signat al marge dels sindicats mèdics, que mantenen la vaga indefinida convocada a partir del 16 de febrer. Per això, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics mantenen les jornades de vaga durant també el mes de juny. És Miguel Lázaro, president de la Confederació.
El estatuto marcó que la ministra ha pactado con sindicatos que no representan al colectivo médico. Es un estatuto marco sin los médicos y contra los médicos. Sigue penalizando a los médicos, sigue sin reconocerles su singularidad.
I setmana aquesta també marcada per les protestes dels pagesos per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur.
A les Balears, Unió de Pagesos ha iniciat avui una campanya per registrar mocions a tots els ajuntaments i fer visible així el malestar del sector. El primer ajuntament que s'hi ha compromès ha estat el d'Incas, Joan Gallà, coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
És una lluita, si voleu, un pas romàntic, en el sentit de que demanem una cosa tan bàsica com que els aliments que arribin se produeixin com els de produir nosaltres.
I el govern central aprovarà en el Consell de Ministres de demà l'inici de tramitació d'un reial decret que suposarà una regularització extraordinària per a persones estrangeres que ja resideixen a Espanya.
El reial decret és conseqüència d'un acord amb Podem i l'objectiu és garantir drets i donar seguretat jurídica a una realitat social existent que afecta, segons diu l'eurodiputada de la formació, Irene Montero, de vers mig milió de persones.
Esta regularización extraordinaria de personas migrantes significa que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia con, por ejemplo, el empadronamiento, pero también con un informe médico, con un contrato de luz o con un certificado de envío de dinero.
7:34, arriben ara els esports.
Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
Idò, en esports, el Mallorca podria acabar la jornada en zona de descens. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. Després de la derrota davant l'Atlètic de Madrid per 3-0 i el Metropolitano, el Mallorca es disseta la classificació amb 21 punts, els mateixos que el Getafe, que té, això sí, un partit menys. És per aquest fet que els vermells podrien dormir avui a la zona vermella, i és que un empat o una victòria dels madrilenys, avui vespre a Montilivi contra el Girona, enviaria els de Jago Barrasate directament a la zona de descens. Una situació que s'ha d'afrontar i que tan sols canviarà fent molta feina i obtenint bons resultats, ho diu el tècnic del Mallorca.
Creo que la afición de Mallorca no quiere palabras. La afición de Mallorca quiere alegrías y tuvimos la semana pasada, pero estamos teniendo pocas esta temporada. Entonces, lo que tenemos que hacer es callar, trabajar y dar más alegrías a la afición. Estoy pensando que tenemos que hacer una buena semana de trabajo, que tenemos que intentar ganar al Sevilla, que tenemos que hacernos fuertes en casa otra vez para escalar posiciones y sumar puntos, porque la situación en la que estamos, no, ahora no podemos ni lamentarnos ni mirar a otro lado, tenemos que afrontarlo.
La derrota contra el conjunt matalasser, la desena aquesta temporada, posa en el punt de mira la directiva, en la que és la darrera setmana del mercat d'hivern. L'opció de millorar l'equip fitxant s'esgotarà la matinada de dimarts, tot just després que l'equip hagi jugat contra el Sevilla. Martin Valiant reconeixia ahir que qualsevol ajuda serà benvinguda i que guanyar el conjunt sevillista el pròxim dilluns a Son Moix és molt important.
Nosotros primeros tenemos que dar un paso adelante, hacer lo mucho mejor, todos los que ya estamos, y cualquier ayuda que pueda venir, pues muy bienvenida. Tenemos que estar preparados, que este año no está siendo nada sencillo y creo que no lo va a ser hasta el final. Un partido vital, muy importante en casa contra rival prácticamente directo. Se juega mucho también por el estado anímico.
Tot i el mal gust que deixa la derrota d'ahir, alguns mallorquinistes han encetat una mica millor la setmana, i és que avui un miler de socis han rebut la insígnia i diploma del club pels seus 25 anys com abonats. Molts d'ells han rebut el reconeixement de la mà directament del propietari i president Andy Colbert, també del cap de negoci Alfonso Díaz. Un detall del club per agrair la fidelitat de la seva massa social. Com dèiem, la jornada 21 la tancarà avui el Girona Getafe, i ahir es varen jugar aquests altres 3 partits. Barça 3, Real Oviedo 0, Real Societat 3, Celta 1 i a Alaves 2, Betis 1. Més futbol. La Primera Federació torna la preocupació a l'U d'Eivissa. L'equip té els mateixos punts, 26, que el Joventut de Torremolinos, que està en descens. És cert que el conjunt eivissenc havia sumat 2 victòries consecutives, però la derrota de dissabte contra el Nàstic de Tarragona torna a tenyir de gris Camp Mises. Miguel Álvarez vol ser positiu i quedar-se amb la segona part que va fer el seu equip a Tarragona. Sentim l'entrenador.
Yo creo que estamos en el buen camino, no es fácil esta categoría, solo hay que ver también cómo estaba antes de venir aquí Nastic, en lo que es la entidad, el club, todo, la dificultad que tiene la categoría, y ahora pues indudablemente ahora ves competir al equipo y me veo más reflejado como entrenador, los chicos están haciendo una buena labor, ya llevamos 3 o 4 semanas que es otra cosa y eso nos acerca mucho más a ganar, pero ganar en esta categoría no es fácil, pero sí que me voy contento, sobre todo de la segunda parte, porque creo que hemos sido muy, muy superiores.
Diumenge l'UD rebrà a Can Misses el segon classificat, l'Atlètic madrileny. A la segona federació, ahir només va aconseguir la victòria l'Atlètic Balears, i ho va fer amb una contundent victòria 5-1 contra el Coe, el Torrent. Sentim el que deia l'entrenador de l'equip blanquiblau, Luis Blanco.
Se ha tenido que trabajar, o sea, un partido que se ha tenido que hacer las cosas muy bien. Teníamos... más allá de la dificultad también del rival, un poco el campo también, que no se encontraba en las mejores condiciones, ha dificultado un poco lo que nosotros normalmente buscamos y queremos, sobre todo cuando jugamos en casa, pero el equipo ha hecho un partido muy serio.
Amb aquesta victòria, l'Atlètic Balears és segon a la classificació amb 36 punts, a 3 del líder, el Poblense. Recordem que el conjunt d'Òscar Troyà s'imposà dissabte per 1-0 al Barça Atlètic. D'altra banda, la Societat Esportiva Eivissa va caure per la mínima contra l'Espanyol B. Sentim l'entrenador del conjunt pitius, Raül Cassany.
pot passar. Al final crec que l'equip ha fet un bon partit i hi ha que estar contents i orgullosos de competir fins contra un rival fins al final, ficar-los en l'àrea i intentar, bueno, com hem pogut en les armes que tenim. I bueno, te'n vas fotut, te'n vas en un resultat negatiu, però això continua, sabem que no és fàcil i evidentment ja n'hi ha que alçar-se i preparar ja la següent setmana.
L'Andratx va perdre per 0-3 contra el Girona B, l'equip de José Contreras, que va jugar gairebé tota la segona meitat amb un jugador menys per l'expulsió de Marcus, continua en zona de descens. I el Porreres també va perdre, ho va fer a la seva visita al camp de l'Atlètic Lleida per 2-0 i és penúltim a la classificació amb 16 punts. En bàsquet, l'Azul Marino va perdre el primer partit de la temporada. Va ser dissabte contra el segon classificat, el Celta. L'equip d'Alberto Antuña va posar així fi a una ratxa de 16 victòries consecutives. Maria Espanya va tenir la darrera pilota per empatar. La jugadora lleva importància a la derrota i reconeix que aquesta treballada serveix per valorar la ratxa que portava l'equip.
Bueno, al final és una derrota, no? Tothom vol guanyar, nosaltres també volen guanyar. Som els primers que volen guanyar tot el que puguem. Al final això fa més gran tot el que hem fet fins ara. 16 partits seguits guanyats no és lo normal i bé, ho hem de posar més en valor. I al final la derrota és lo normal, és esport, no? Guanyar, perdre, i mos havíem avançat, no? A lo millor tothom s'havia avançat perquè s'hi hem de guanyar, no?
També en bàsquet, del Movistar Estudiantes del mallorquí Sergi García ha inscrit el seu nom a la història de la Copa d'Espanya després de guanyar la final al Palència per 69-73. I ja coneixem els 8 equips que disputaran la Copa del Rei i entre ells hi ha la Laguna Tenerife de Joan Sastre. Els canaris aconseguiren el darrer bitllet gràcies a la victòria a la pista del Barça 82-89 amb 3 punts del mallorquí Joan Sastre. Tot en una darrera jornada de la primera volta de la Lliga que també ens deixa la victòria del Real Madrid 85-103 davant el Breogán. Els blancs, amb 5 punts del menorquí Sergi Llull, són líders. La Copa, recordem, es disputarà del 19 al 22 de febrer a València. En ciclisme, Carlin Swinkels ha estat la guanyadora de la darrera jornada de la Challenge Mallorca Femenina. La neerlandesa de l'UAE s'ha imposat a la meta del Port d'Andratx en el darrer trofeu de la prova que sortia avui migdia des de Binissalem amb un total de 108 quilòmetres de recorregut. S'acomiada així la Challenge Mallorca Ciclista Femenina i dimecres arrencarà la masculina. I acabam amb un apunt en atletisme i un nom propi, el d'Andrea Romero, que ha fet història per l'atletisme balear. La formenterera s'ha penjat la primera medalla balear en categoria absoluta a un campionat d'Espanya de cross. Recordam, Romero va guanyar la plata.
I doncs, amb aquesta informació hem arribat a les 7:41 minuts. Fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito.
Se ha muert,
Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha veu. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, tinc no. El que és meu ca. El meu ca també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. Ho hem intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Parlem ara de succeïts, perquè dues persones han resultat ferides avui de vespre a les 3 del capvespre a causa d'un aparatós accident a Palma entre dos vehicles. Això ha succeït a l'encreuament del carrer del Cardenal Rossell, via principal del Coll d'en Rabassa, amb el carrer de Can Fonoll.
El xoc s'ha produït a gran velocitat i un dels cotxes implicats ha quedat tombat enmig del carrer i els bombers de Palma, segons han explicat, n'han hagut de treure les persones atrapades a l'interior. Dos ferits de diverses consideracions han estat traslladats a un centre hospitalari. La policia local de Ciutat investiga les causes de la topada.
i una brega a Palma amb un tir inclòs que s'ha saldat en 2 ferits. Això ha passat a la barriada de Verge de Lluc.
2 persones han resultat ferides de caràcter lleu avui en una baralla entre membres d'una mateixa família. La baralla s'ha produït prop de les 11:30 del matí, quan, segons fonts policials, per causes que s'estan investigant, una de les persones hauria disparat a l'aire. A conseqüència de l'incident, 2 persones alienes als fets han resultat ferides lleus, entre elles un home d'uns 70 anys.
Ara per ara, el local on ha tingut lloc aquest fet, situat davant un centre escolar, està precintat i tancat. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectiu de la policia local i també de la policia nacional. I la investigació, a hores d'ara, continua oberta per aclarir les causes d'aquest tiroteig i trobar les persones responsables. Parlem ara d'una altra qüestió, perquè la fiscalia demana 15 anys de presó i 20.000 euros d'indemnització per a un home acusat de violar la seva filla de 3 anys i transmetre-li una malaltia venèria. Avui ha començat el judici a l'Audiència Provincial de Palma.
Ha començat aquest judici a la secció segona de l'Audiència Provincial i el primer a declarar ha estat el pare de la Nina. L'acusat ha negat qualsevol tipus d'agressió sexual. Això sí, en la seva declaració ha admès que l'octubre del 2022 va tenir gonorrea, però diu que la Nina s'hauria contagiat de manera accidental dins la banyera. També aquest matí ha declarat la mare de la Nina que va decidir dur-la a l'hospital perquè presentava signes d'infecció a la vulva i també ha recalcat que la petita no volia estar amb son pare. També han declarat 2 pediatres que la van atendre a l'hospital, que han assegurat que la gonorrea només es pot transmetre per via sexual. Recordem que la fiscalia demana per l'acusat 15 anys.
I desestimada una indemnització de més de 965.000 euros que una mare demanava al Consell d'Eivissa, que va declarar en situació de desemparament els seus 3 fills menors i en va assumir durant un any la seva tutela legal.
El Tribunal Superior de Justícia de Balears considera que la decisió de la institució insular no va ser arbitrària i que estava justificada per la Fiscalia de Menors de Palma. La mare havia demanat la indemnització per danys morals en considerar que la retirada de la tutela dels menors li va suposar una estigmatització social.
Parlem ara de medi ambient, perquè l'Associació Balear de l'Arbre, coneguda com ABA, demana una ordenança municipal a l'Ajuntament de Palma per evitar que arbres com el Bellombres de la placeta Llorant Villalonga desapareixin.
L'associació proposa articular una normativa ambiciosa, rigorosa i alineada amb els estàndards europeus. L'objectiu és elevar el nivell de protecció dels arbres urbans, reduir futurs conflictes i convertir la ciutat, Palma, en un referent de la gestió de l'arbratge urbà.
I continuem parlant d'arbres, però per un altre motiu, per una altra qüestió, perquè una xinxa, detectada per primera vegada a les Illes Balears, ha causat la mort dels primers arbres a Menorca. Es tracta de la plaga del tigre del llorer. Tot i que es pot combatre en l'àmbit domèstic, preocupa la seva expansió en el medi natural. Blai Barber.
Un gran llorer del barranc del Gendà que s'havia anat morint l'han hagut de tirar al terra. L'insecte Stephanitis lauri, de nom comú tigre del llorer, fa que les fues de llor, tan apreciades pel seu aroma, quedin picades i s'omplen de petits forats causats per aquest insecte hemípter, una nova plaga que afecta aquests arbres a Menorca. Sentim a Pere Fraga, botànic.
Es pot anar regenerant el que el va debilitant i s'hi poden afegir altres patologies que l'acabin matant. En àmbit domèstic sí que es poden aplicar productes com sabons potàsics o oli d'estiu que són ecològics i ho pots controlar. Ara, en medi natural, que hi ha molt de llorer, és més complicat.
El tigre del llorer, descrit per primera vegada a Cret el 2014, l'estiu del 2020 es va trobar també a Catalunya, a Girona, i ara fa poc que ja es veuen els efectes d'aquesta nova plaga a Menorca. Darrerament hi ha més plagues, com aquest tigre del llorer o l'escarabat de la patata. El botànic Pere Fraga creu que no es fan prou controls de les plantes que arriben als ports de l'illa i que Menorca és una reserva biosfera i que s'haurien de fer més controls. El Servei de Sanitat Vegetal del Govern no tenen constància encara, de moment, que la presència del tigre del llorer també afecti a les altres illes. Tot i estar malalts, els llorers no perden el seu aroma tan característic.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
En aquests darrers mesos, per no dir en aquests darrers anys, s'han multiplicat arreu del món els conflictes de caire bèl·lic per conflictes territorials. I doncs, la setmana que se celebra el Dia Escolar de la Pau i de la No-Violència, la formació Més per Mallorca ha registrat al Parlament una proposició de llei de foment de la pau i la cultura de la no-violència.
Un dels objectius és promoure la pau des de l'educació, les institucions i els mitjans de comunicació. A més, entre les principals novetats destaca la creació del Consell Balear per a la Pau i la Cultura de la No-Violència, un òrgan consultiu de participació social. És el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
Tot el que defensem és que hem de fer una societat conscient i que rebutgi la guerra i que quan vegi una guerra, que quan vegi que se massacra població innocent a Gaza, a Kiev, a Sudan del Sud, en el Sahel, s'horroritzi i s'organitzi per evitar que això se produeixi.
Recordem que aquest divendres és el Dia Escolar de la Pau i la No Violència i que centenars d'infants de diversos centres escolars de Mallorca ho celebraran en un acte a la Misericòrdia, Palma.
I vos oferim ara una sèrie d'informacions en un format més breu, tant de caire espanyol com també de caire internacional, perquè el govern central aprovarà en el Consell de Ministres de demà l'inici de la tramitació d'un reial decret que suposarà una regularització extraordinària per a persones estrangeres a residents a Espanya.
El reial decret és conseqüència d'un acord amb Podem i l'objectiu és garantir drets i donar seguretat jurídica a una realitat social existent que afecta, segons diu l'eurodiputada de la formació Irene Montero, de més mig milió de persones.
Esta regularización extraordinaria de personas migrantes significa que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos 5 meses de residencia con, por ejemplo, el empadronamiento, pero también con un informe médico, con un contrato de luz o con un certificado de envío de dinero.
I González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sol·licita l'expulsió de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, de la carrera fiscal, això després de la condemna d'inhabilitació per revelació de secrets.
Recordem que García Ortiz va sol·licitar al Tribunal Suprem l'anul·lació de la sentència condemnatòria en considerar que hi havia greus vulneracions de drets fonamentals que resulten determinats per declarar la nul·litat de la sentència.
I pel que fa al cas de la mort d'ancians a residències madrilenyes durant la pandèmia, l'exdirector de Coordinació Sanitària de Madrid ha implicat la cúpula de la Conselleria de Sanitat d'Ayuso en la creació dels protocols que varen impedir derivar els malalts a hospitals.
Carlos Mordaviu ha declarat per videoconferència des d'Andorra com a investigat davant del jutjat que instrueix la causa denunciada per les famílies. L'excàrrec ha assenyalat directament els alts comandaments de la Conselleria de Sanitat. D'aquell moment, les famílies de les víctimes s'han concentrat avui de nou a les portes dels jutjats per reclamar justícia.
Que un juez, por supuesto, claro, les condenara, porque no puede ser de otra manera. Ellos tienen que pagar lo que han hecho. O sea, han sido más de 7.000 personas las que han fallecido durante toda la pandemia.
El vice nega davant el Suprem haver assetjat 2 eurodiputats que varen ser a la llista de Se Acabó la Fiesta, que és el seu partit.
Segons ha explicat la defensa de l'acusació, el vice hauria reconegut que els missatges que va publicar sobre els seus excompanys són seus, però ha assegurat que només transmetien informació que ja era pública a través de les xarxes socials. A més d'aquesta, el vice té altres 3 causes obertes contra d'ell, el Suprem.
I en internacional, Marc Rutte, secretari general de l'OTAN, assegura que els europeus necessiten Donald Trump per garantir, ha dit, la seguretat del continent a causa del paraigua nuclear que ofereixen els Estats Units d'Amèrica.
And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US...
Si algú pensa aquí una vegada més que la Unió Europea o Europa en el seu conjunt poden defensar-se sense els Estats Units, que continuï somiant.
Això són paraules de Rutte en compareixença en el Parlament Europeu avui hora baixa mateix i en relació amb aquestes mateixes qüestions, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha allunyat avui la possibilitat que el govern espanyol enviï soldats a una missió de reconeixement a Groenlàndia, com ja han fet diversos països aliats.
Robles ha apuntat a un desplegament conjunt de l'OTAN per reforçar la seguretat de l'Àrtic.
I l'exèrcit d'Israel ha recuperat les restes mortals del darrer hostatge que es trobava en territori de Gaza, un policia israelià que era en poder del moviment de Hamas, després dels atacs això de 17 d'octubre de l'any 2023.
Les forces de defensa d'Israel han informat que s'ha completat el procés d'identificació de l'hostatge i que s'ha informat a la família del policia perquè el puguin enterrar. Han completat aquesta missió tal i com vaig prometre i també completarem la resta de tasques que ens han proposat, ha dit el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Per la seva banda, Hamas ha assegurat en un comunicat que han fet grans esforços per cercar el cos d'aquest darrer hostatge i amb aquesta finalitat han proporcionat informació de manera contínua.
i 7 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en l'accident d'un avió privat a l'aeroport internacional de Maine als Estats Units.
L'avió, un Bombardier Challenger 600, en el qual viatjaven 8 persones en total, ha fet un esclat quan s'ha enlairat a uns 320 quilòmetres de Boston.
I encara als Estats Units, 14 persones han mort i més de 800.000 cases estan sense claror, sense llum per la tempesta Fern.
Més de 270 milions de persones han estat sota alerta meteorològica a causa d'aquest temporal que ha deixat temperatures de fins a menys 45 graus.
I Moscou també viu una de les nevades més intenses dels darrers 150 anys amb gruixos de neu històrics que han dificultat el trànsit i el transport públic.
Els serveis municipals fan feina a la capital russa sense descans per retirar la neu i mantenir les principals vies transitables mentre conductors i vianants han d'anar amb màxima precaució. Les autoritats meteorològiques han emès alertes pel temporal i recomanen a la població seguir les instruccions de seguretat fins que la situació es normalitzi.
A Itàlia, una llevissada important ha obligat a evacuar més de 1.000 persones a la localitat de Nizemi, a Sicília, després d'això de les fortes plogudes d'aquests darrers dies.
El despreniment ha afectat habitatges, infraestructures en diverses carreteres tallades i risc de nous esfondraments, fet que podria deixar el municipi parcialment aïllat, segons les autoritats. De moment no s'han confirmat ni morts ni ferits, mentrestant Protecció Civil i els bombers continuen treballant a la zona i es manté l'alerta per la inestabilitat del terreny.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low.
Si això que ara sentiu vos agrada, és del vostre interès, vos en dedica arriba a Palma el millor gospel de Nova Orleans i ho fa gràcies a la visita d'aquest grup que ara sentiu, el New Orleans Gospel Quartet.
Sweet chariot, coming for to carry me home.
I d'aquesta visita, aquesta actuació serà demà dimarts al Caixa Fòrum de Palma, quan siguin les 7 de l'hora baixa. El New Orleans Gospel Quartet són allò que se'n dirien el top de l'escena del gospel europeu. Es tracta d'un excepcional quartet vocal que s'ha consolidat com una de les formacions més inspiradores d'aquest gènere gràcies a la seva energia a damunt l'escenari i també una proposta musical que connecta de manera molt directa amb el públic que el va a veure i a sentir.
El grup presenta un repertori original amb clars accents de rhythm and blues pensat per convertir cada concert en una experiència col·lectiva on l'audiència no només escolta, sinó que també aplaudeix, balla i canta. Les seves cançons transmeten alegria, esperança i pau, valors essencials de la tradició gospel reinterpretats amb una mirada contemporània. Per això que els han triat per començar la temporada. És Joana Artigas, responsable de comunicació de Caixa Fòrum de Palma.
La interpretació del New Orleans Gospel Quartet és el tret de sortida de la nova temporada musical de Caixa Fòrum Palma. I no podem estar més contents d'encetar-ho amb un dels grups més ben valorats dels que actualment versionen gospel, espiritual negres i rhythm and blues.
A més de temes propis, els New Orleans Gospel Quartet revisiten clàssics del gènere i ofereixen versions renovades de bandes i artistes emblemàtics dels anys 60 i 70, respectant l'esperit original però portant-hi una sonoritat actual.
Aquesta formació, establerta a Montpellier, té una capacitat increïble per connectar amb el públic i una energia i una vitalitat molt potents que farà que ens contagiem ràpidament de l'emoció i de la joia de viure que sempre ha tingut la majoria de música negra americana dels anys 60. Estic ben convençuda que tothom que hi vengui quedarà tocat de cor i d'ànima per la revisió dels clàssics que els New Orleans Gospel Quartet ens oferiran.
Amb aquesta actuació, Caixa Fòrum Palma es converteix en escenari d'una celebració musical que reivindica el cor religiós dels Estats Units com a llenguatge universal, capaç de transmetre emoció, comunitat i esperança més enllà de fronteres i creences.
I encara tenim més propostes culturals, en concret musicals, i aquesta no és perquè aneu al llot, sinó que per aventura, perquè l'escolteu des de ca vostra o des d'allà on vulgueu.
Opciones que se ramifican en millones. Una colección completa de malas decisiones. Y por
las mañanas mando fino espero.
Això que sentiu són el 25 centilitres. Es tracta del nou llançament del grup mallorquí Go Cactus.
Aquest és el tercer single del seu pròxim disc titulat Vidas Modelo, que pel febrer veurà la llum. I mentre arriba aquest nou disc, el trio mallorquí continua apostant pel garatge rock, ple d'ironia, recorrent fins a 16 escenaris nacionals. És Pau Gual, membre del grup Go Cactus.
A Sevilla, a Ceuta, a Barcelona, i bé, i seguim així amb més ciutats, tocant per maig, crec, a Madrid, i també segurament per maig tocarem a Mallorca.
Música d'un sentit diferent, perquè això que sentiu és com sonava fa just un moment, avui hora baixa, el primer concert de la tercera edició de les trobades de corals de gent gran de Mallorca. Es tracta això d'una associació, d'una trobada de corals que serà de dia 26 a dia 29 de gener, quan hi ha 700 cantadors que s'integren en 23 corals diferents procedent de diferents municipis de l'illa recorreran diversos espais culturals de l'illa. Aquesta iniciativa permet donar visibilitat a la seva feina musical, al seu treball, que les corals de persones grans, alhora que ofereix un espai de trobada que reforça la relació social i, per tant, aquestes són alguns dels membres que avui han cantat.
Se trata d'això, de tenir il·lusió la resta de la vida, perquè és molt important.
Avui som els segons. I després, bueno, te donen un premi, un trofeu o algo. Però, bueno, venim a cantar, a passar-ho bé i que la gent es conegui.
Mos ho passam bomba i sopam plegats i dinam plegats. I sí, allà sí que és una ocasió per socialitzar.
Són les 8 i, per tant, això vol dir que és el moment de repassar l'actualitat d'aquest dilluns, dia 26 de gener, en què el Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca assegura que l'organisme ferroviari es torba massa temps a l'hora de donar resposta als avisos dels maquinistes a causa d'incidències. Demanen al Comitè d'Empresa també la creació d'una comissió de seguretat en la circulació.
El president del Comitè d'Empresa denuncia poca rapidesa a l'hora de donar resposta als avisos dels maquinistes. Moltes de vegades, asseguren, fan referència a deficiències a la xarxa ferroviària de Mallorca. A Ricardo Mas, president del Comitè d'Empresa de l'ESFM.
Abrir canales de comunicación en los que la trazabilidad de cualquier incidente que se produzca sea eficiente, eficaz y comprobable.
Sobre aquestes peticions del Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca ja s'hi ha manifestat el govern.
De fet, l'executiu assegura que respecta la decisió dels treballadors, però mantenen que les inversions fetes a aquest organisme ferroviari són de les més elevades de la història i, a la vegada, asseguren que la Comissió de Seguretat serà una realitat ben aviat. Així ho diu el conseller de Transports, José Luis Mateo.
Ya se han creado dos plazas de ingenieros para precisamente formar parte, especializados para formar parte de esta comisión de seguridad. Y ahora es cuando tendremos que trabajar en la definitiva composición, en la delimitación, en su reglamento y, lógicamente, en el funcionamiento concreto de esta comisión de seguridad.
Les peticions d'SFM s'esdevenen després del tràgic accident d'Adamut a Còrdoba i del caos ferroviari a Catalunya. Precisament, fa un moment que s'ha sabut que s'han fet cessar dos alts càrrecs en la gestió ferroviària.
Això arran de les jornades d'aturades a Rodalies a Catalunya. Són el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García, i el responsable de manteniment d'ADIF, Raúl Míguez. Ho ha fet saber Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
Sin assumir responsabilidades no vamos a poder seguir avanzando y mirar con tranquilidad. He pedido a los presidentes de ADIF y de Renfe el cese de dos responsables, el cese del director operativo de Rodalies, en el caso de Renfe, y el cese del director general de explotación y mantenimiento, en el caso de ADIF.
El Ministeri de Sanitat ha arribat a un acord amb els sindicats SATSE, Comissions Obreres, UGT i el CESIF per aprovar el nou estatut marc del personal sanitari.
L'acord, però, s'ha signat al marge dels sindicats mèdics, que mantenen la vaga indefinida convocada a partir del 16 de febrer. Per això, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics mantenen les jornades de vaga durant el mes de juny. És Miguel Lázaro, president de la Confederació.
El estatuto marcó que la ministra ha pactado con sindicatos que no representan al colectivo médico. Es un estatuto marco sin los médicos y contra los médicos. Sigue penalizando a los médicos, sigue sin reconocerles su singularidad.
i setmana també marcada per les protestes dels pagesos per mostrar el seu rebuig a l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur.
A les Balears, Unió de Pagesos ha iniciat avui una campanya per registrar mocions a tots els ajuntaments i fer visible així el malestar del sector. El primer ajuntament que s'hi ha compromès ha estat el d'Inca. És Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
És una lluita, si voleu, un pas romàntic, en el sentit de que demanem una cosa tan bàsica com que els aliments que arribin se produeixin com els de produir nosaltres.
I el govern aprovarà en el Consell de Ministres demà l'inici de la tramitació d'un reial decret que suposarà una regularització extraordinària per a persones estrangeres que ja resideixen a Espanya.
El reial decret és conseqüència d'un acord amb Podem i l'objectiu és garantir drets i donar seguretat jurídica a una realitat social existent que afecta, segons ha dit la eurodiputada de la formació Irene Montero, de vers mig milió de persones.
I amb aquesta informació s'hauran fet les 8:04. Vos deixem ara amb el magazín, amb el programa d'entreteniment Xiu Xiu.